Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. Un grup d'experts de l'ONU ha alertat que els últims arxius desclassificats del delinqüent sexual Jeffrey Epstein revelen accions que poden considerar-se crims de lesa humanitat, sobretot contra dones i nenes. Els relators han emès un comunicat que explica que les dades recopilades fins ara suggereixen l'existència d'una empresa criminal global sota la qual s'han comès delictes de femicidi, esclavitud sexual, violència reproductiva, tortura i tractes degradants. Tot plegat en un context de creences supremacistes, racismes, misogínia i deshumanització de dones i nenes a diferents parts del món. Els experts també lamenten la forma com s'ha divulgat la informació perquè creuen que deixa desprotegides les víctimes. Més notícies. Rosa Pujol.
El Col·legi de Metges de Barcelona defensa que agilitzar les proves mèdiques i els processos per poder fer un diagnòstic és una bona mesura. Això després de l'anunci del Departament de Salut de donar incentius econòmics als CAPs si escurcen les baixes amb diagnòstics més ràpids. El vicepresident del Col·legi, Jaume Sallarés, insisteix que per això calen recursos. Ho ha dit el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
Si un procés té un temps d'intervenció d'un psicòleg de 15 dies, posem per cas, si li inici del contacte amb el psicòleg s'ha demorat 3 mesos, vol dir que aquesta persona està de baixa 3 mesos més 15 dies. Si hem aconseguit que el puguin visitar en el minut 0, haurem guanyat 3 mesos. Per tant, agilitzar aquests procediments, jo crec que va en la línia de gestionar bé els recursos dels impostos dels nostres ciutadans.
El president de la Generalitat es compromet a resoldre les crisis que viu el país amb solucions reals. En el seu retorn a la feina, després d'un mes de baixa, Salvador Illa assegura que mourà tots els recursos per millorar als serveis públics.
A França, la Fiscalia ha obert una investigació per homicidi voluntari per la mort d'un jove militant d'extrema dreta en circumstàncies poc clares. Els fets han provocat un terratrèmol en la política francesa. El fiscal de Lió, Thierry Dran, ha assegurat que la víctima va morir per un traumatisme al crani a causa dels cops propinats per almenys 6 individus emmascarats i encaputxats, tot i que encara no hi ha hagut detencions.
En aquests moments, la investigació s'adreça a identificar el conjunt dels autors directes d'aquest fet criminal, basant-se no en rumors, sinó en elements recollits a la investigació de la policia. Després es faran detencions. De moment, encara no n'hi ha hagut cap.
Al moment que jo parlo, n'hi ha pas eu d'interpel·lació.
Esllavissada important a la carretera de Fonollosa a Manresa al Bages. Els operaris treballen per retirar dues peses de 60 tones cadascuna. L'ensurt no ha provocat danys personals, però l'Ajuntament exigeix actuacions urgents a la Diputació de Barcelona per garantir la seguretat dels veïns. Corresponsal a la Catalunya Central, Nàtia Dell.
Bona tarda. Són rocs de grans dimensions que han caigut sobre la calçada i ocupen tota l'amplada de la carretera BB-3008. L'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernández, considera molt greu que la Diputació encara no hagi actuat per millorar la seguretat de la via quan fa setmanes que li estan demanant actuacions urgents arran dels experiments provocats per les pluges abundants de les últimes setmanes.
Hauria pogut tenir unes conseqüències devastadores. És una carretera per la qual hi transiten totes les persones del poble de Fonollosa per arribar a casa seva, també els autocars amb més d'un centenar d'escolars que cada dia arriben.
Nàtia Dell, Catalunya Ràdio, Fonollosa.
Esports, Sonia Olear.
El Girona rep el Barça a les 9 del vespre per tancar la jornada de Lliga. El blaugrana Rafinha podrà jugar, en canvi Rashford segueix sent baixa. El Girona, Unagi i Àlex Moreno són baixa. La novetat és el porter Rubén Blanco. Des d'avui mateix i fins al 2 de març, els aspirants a convertir-se en candidats a la presidència del Barça ja poden recollir les signatures de suport dels socis. El mínim per passar el tall és de 2.337. Ja és oficial l'acord per ampliar el contracte del circuit de Barcelona-Catalunya amb els organitzadors del Mundial de Fórmula 1 fins al 2032, en anys alterns, és a dir, el 2028, el 2030 i el 2032. Quim Salarich ha acabat 19è a la final de l'eslàlom d'esquí alpí dels Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo, i en Walter Polo s'ha sortejat la lligueta de quarta final de la Champions masculina. L'Atlètic Barceloneta ha quedat dins del grup A amb l'Olympiacos grec, el Novi Servi i el Brescia italià. La lligueta jugarà entre primers de març i mitjans de maig.
Fins aquí les notícies.
Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
Aquesta gent que veu castellanismes per tot arreu...
Sí, frenem una mica.
Sí, què heu dinat avui? Tu no ho dius, això?
I sí, clar.
Doncs ja està, ja està, no parlem més.
Si ho diu en Pei, és correcte.
No, que hi ha molta gent que em critica, també, que es veu que parlo tan malament.
Ah, sí?
Sí, sí. Perquè dic casta, a vegades...
Ah, jo també, i des de luego.
Sí. Noi, què vols fer-hi, tu?
I, sin embargo,
també...
La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
Seguim en directe, són les 5 i 6 de la tarda des de Camprodon. Avui es presenta aquí la pel·lícula Balandrau, ben salvatge. Uns fets de fa 25 anys, 9 persones que van perdre la vida a la muntanya. I avui ens acompanya també l'alcalde de Camprodon, que evidentment ens ha rebut aquí. Xavier Guitart, bona tarda.
Bona tarda.
Què suposa per un poble com Camprodon viure l'estrena d'una pel·lícula que té pinta que serà d'aquestes importants d'aquest any?
Bueno, la veritat és que ens fa especial il·lusió ser una mica els anfitrions d'avui, perquè realment és una cosa que vam viure, no, quasi bé diria, en primera persona tota la vall de Camprodon, i realment ens va suposar, no, un abans i un després amb tot plegat, perquè realment aquí ens vam haver de remengar tots, no, i donar una mica... tots una mica de sí.
Vostè és un alcalde jove, però on l'ubiquem fa 25 anys?
Ara no esperava aquesta pregunta, la veritat és que m'ubiqueu al lloc dels fets.
Vostè estava al centre d'emergències.
Jo havia estat coordinador del futbol molts anys, durant molts anys, i en aquell moment em va enganxar que els estudis eren festes de Nadal, estàvem de festa i ens van demanar poder col·laborar, no, atenent els cossos d'emergència i seguretat, i així ho vam fer, vam dedicar-nos a donar entrepans, cafès, i em vaig passar tots els dies al camp de futbol.
Clar, és a dir, aquí més o menys... tothom, d'una manera o una altra, gairebé que tindria alguna vinculació amb la història, ja sigui participant del rescat o tenint familiars que van participar del rescat, no? En un poble així, gairebé tothom s'hi devia veure involucrat.
Jo crec que aquesta és la part, no?, que nosaltres ens apreciem més. No vam donar-nos a compte, no?, que el poble es va volcar amb aquest rescat, amb els cossos d'emergència que teníem en el camp de futbol, i la veritat és que jo crec que a tothom ens va tocar de prop o de lluny, i jo crec que fins ara, generació rere generació, s'ha anat passant, no?, la història del Balandrau, perquè és uns fets que per nosaltres ens van marcar molt.
Avui ens deia el fill del Cisco, el Bernat, ens deia avui estaríem molt més preparats i la resposta seria molt més ordenada.
Sí, la veritat és que va ser, no?, allò, tots vam anar aprenent, a mesura que passaven les hores, vam anar aprenent, no?, com millorar. Jo crec que va ser, com us deia, un abans i un després amb els rescats de muntanya, i jo crec que els bombers també van estar, no?, a l'altura i van estar treballant, i tots els voluntaris, la veritat és que va haver un allau de voluntaris molt gran, que estaven tots predisposats, no?, equipats, a punt per pujar, en el moment que els hi demanessin, estava tothom al camp a punt.
I imagino que aquests dies, no?, deu haver estat divertit ser aquí, veure tot aquest anar i venir de camionetes o d'actors voltant per aquí, això també ha de fer il·lusió.
Bueno, fa molta il·lusió, i a més quan et venen, no, a l'Ajuntament i et diuen, no, que farem una pel·lícula a Camprodon del Balandrau, dius, ostres, bueno, com serà la pel·lícula, no? I la veritat és que quan, no, quan comences a sentir gent que ha pogut veure-la, quan veure el document...
Vostè no l'ha vist encara, la pel·lícula?
No, no l'he vist.
La veurà avui per primer cop?
La veuré avui per primer cop. Per tant, quan veus tot això, la veritat és que et suposa aquest neguit de tornar a reviure, no?, que vam viure fa 25 anys, que jo crec que no és poca cosa.
Home, no crec que hi hagi gaires pobles que puguin dir que han fet l'estrena d'una pel·lícula, eh?
No, però
passa a Hollywood i passa a Barcelona i para de comptar, i ara a Camprodon. I ara a Camprodon, vull dir que poden estar orgullosos.
Bueno, la veritat és que estem molt orgullosos, i la veritat és que haig de dir que el màxim de facilitats hi ha hagut perquè fos avui aquí. La veritat és que tant la productora com els actors, com el director, des del minut 1, quan se'ls hi va dir sisplau, ens agradaria que fos la preestrena, en tot moment va ser que sí, la veritat és que ha estat molt fàcil.
Doncs li agraïm també a l'alcalde, el Xavier Guitart, que hagi volgut passar per la tarda de Catalunya Ràdio avui. Alcalde, gràcies.
Gràcies a vosaltres per ser aquí.
Ara farem un salt. Sortirem de la vall de Camprodon i farem el salt a l'altra vall del Ripollès, a la vall de Ribes, perquè el Balandrau està a cavall de les dues valls i també s'hi pot pujar per la banda de Ribes. I no cal dir que la tragèdia va sacsejar igualment la seva gent. Per això saludem la nostra companya d'Anna Ricard, que és a Pardines, que és allà a l'altra banda. Dana, bona tarda.
Bona tarda, Garriga.
I deixa'm saludar també la nostra dona del temps, la Gemma Puig, perquè el torb de fa 20 anys va causar estralls, però just aquest cap de setmana el vent també ha fet destrossa de boscos i just en aquesta mateixa zona. Gemma, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, Dana, tu estàs amb el Josep Ubach, no? Ferrer de sisena generació, que coneix aquesta muntanya com el... Vaja, la coneix perfectament.
Coneix tot l'entorn, diguéssim, d'aquí, de Pardines, perquè fa pràcticament 40 anys que surt gairebé cada dia a la muntanya. Pep, bona tarda.
Hola, hola, bona tarda.
Ara ho dèiem, expert allò accidental d'aquí, de les muntanyes d'aquest entorn, i ara ens sentíem al programa Garriga i ha sentit aquests 25 anys i m'ha dit, ostres, 25 anys fa ja d'això, del cas del Balandrau. Tu com ho recordes? On et va enxampar?
Sí, el temps passa de pressa. Sí, aquell dia recordo que la previsió era força dolenta, que entrava un front actiu molt fort i molt, molt bruscament havia d'entrar, però havia d'entrar a partir del migdia o així. Jo al matí feia esquimo, estava fent esquí a muntanya, a la zona del Puigmal, volia fer més carena, però vaig desistir perquè era ja el temps tapat, sabies l'entrada, i vaig desistir i vaig tornar. I al migdia, sobre l'hora de dinar, és quan va haver-hi el canvi brusc de temps, i és quan va enxampar, doncs, aquesta gent del Balandrau i inclús gent que estava pujant des de Pardines als Cerverells, també van haver de poder baixar com van poder.
És a dir, tu vas plantejar aquell dia d'anar al Balandrau i a mig camí vas decidir que no.
No, estava a Puigmal, volia fer cresta, però vaig desistir de fer cresta per les condicions d'aia que començaven a empitjorar.
Uh-huh. Perquè aquest torb, ara en parlàvem, portem aquesta tarda parlant d'aquest fenomen que és habitual en aquestes muntanyes. Tu surts cada dia a la muntanya, per tant, entenc que t'hi has trobat alguna vegada, t'ha enxampat el torb a la muntanya?
Sí, sí, moltes vegades. És un temps molt, molt complicat per estar a dalt i és difícil gestionar el torb a dalt, és molt difícil i no sempre és igual el torb. Per molt que hi haguis estat o haguis conviscut amb el torb, pot ser que la propera vegada sigui molt més dur i no puguis.
És complicat, però hi ha alguna recomanació, algun consell, com s'ha d'actuar, els elements bàsics, diguéssim, encara que sigui tan imprevisible, que hauríem de tenir clars en un episodi d'aquests?
Primer, està el cas de la previsió de temps, saber que pot haver-hi torb, pues, gestionar-ho, que no arriscar-te fins a un cert punt, que sàpigues que puguis tornar a un punt de retorn fàcil.
Dana, explica'ns una mica on sou, què has vist quan arribaves fins aquí. Fes-nos una mica de descripció d'aquest paratge.
Sí, Garriga, perdona, que he anat directament cara a barraca. Doncs som a Pardines, som aquí al costat a la plaça del Pedró i som aquí al costat del taller d'en Pep, i he de dir, doncs, que venint per la carretera, doncs, m'he trobat ja algunes zones amb algun arbre tombat, com ja avançaves d'aquest episodi de la setmana passada, de dijous passat, que aquí, doncs, com a la resta del territori, també va deixar aquestes afectacions a l'entorn. I en aquest sentit també li volia demanar al Pep, amb tots aquests anys que portes sortint a la muntanya, què has notat? Ha canviat la muntanya tant com diem? O què és el que notes que ha passat al llarg de tant de temps?
Bueno, canviat. No, jo crec que són episodis violents, i són episodis cíclics. Es repeteix la violència més o menys, però vull dir que la muntanya és així i crec que sempre ha estat així. Poder ara les notícies del temps es fan més ressò que no pas poder es feien abans.
Espera, deixa'm que tenim la Gemma Puig en línia també per preguntar-li, escolta'm, hem tingut aquest episodi, són molt habituals aquests torbs, Gemma? Això és una cosa més habitual del que ens podem imaginar?
Sí, els episodis de torb són força habituals. A l'hivern, doncs, moltes vegades, quan ha nevat, quan tenim aquest vent fort, que el que deia, que també es canvia molt ràpidament, i aquesta situació de torb, doncs sí, un cop aquesta mala visibilitat, la temperatura baixa molt ràpidament, sí, els episodis de torb a l'hivern són a alta muntanya, són força, força freqüents,
I, per tant, la gent que vulgui fer muntanya aquests propers dies ha d'anar molt alerta, això s'ha de fer sempre, però ja que ho parlem...
Això s'ha de fer sempre. Això s'ha de fer sempre. Sempre que un vol fer doncs, alguna cosa alta muntanya, doncs, s'ha de mirar la previsió del temps i també, com ell deia, segurament la gent del territori doncs, sap encara una miqueta més aquell moment just en què ja comences a veure que la situació està canviant, potser abans del que els models o les previsions havien anunciat. És a dir, que en dies de canvi de temps s'ha d'estar molt i molt pendents del que també et diu la muntanya en aquell precís moment, perquè potser aquell canvi de temps o aquell vent més fort doncs, s'havia pronosticat a les 4 de la tarda i potser al migdia, doncs la cosa ja veus que comença a canviar.
Però un torb sempre es pot anticipar? És a dir,
sí.
No et sorprendrà...
Bueno, és una previsió de vent fort, és una previsió de vent fort, i per tant, clar, exactament en el lloc on estàs, doncs això sempre és el més complicat de tot, però el torb és un cop els vents molt forts en zones de muntanya, que el que fan és aixecar tota la neu, no és una tempesta de neu, sinó que la diferència entre una tempesta de neu i el torb és que hi ha molt vent associat, i per tant el que fa és aixecar la neu, dificulta la visibilitat, fa baixar molt la temperatura, la sensació de fred és molt alta, i a més, doncs que t'és complicat poder tornar potser al lloc on estaves perquè la visibilitat és molt, molt reduïda.
I passa en qualsevol lloc, al Pirineu, això? O hi ha llocs on és més especial o més habitual?
Passes normalment en situacions més de nord, però i per tant passa el Ripollès, passa la Vall d'Aran, passa el Pallars, passa la Cerdanya... Sí, passa a tot arreu.
Doncs Gemma Puig, gràcies i seguirem sempre molt atents a tot plegat, perquè ja veieu que és molt important, sobretot a la muntanya, sortir no només equipat, sinó amb la informació més actualitzada possible. Gemma, gràcies.
Fins ara.
Doncs Dana, ja veus que és important la informació i sortir per aquests paratges amb tot ben clar.
Clar, i més ara que també tothom s'anima doncs, a sortir a la muntanya, no? En Pep comentàvem que porta molts anys sortint cada dia, però ara això hi va moltíssima gent i la majoria doncs, no tenen la mateixa experiència.
Sí, s'ha massificat bastant la muntanya, però sobretot s'ha massificat molt els llocs més coneguts, diguéssim, un Bastiment, un Puigmal, una Tosa, un Taga... Fora d'aquests llocs, crec que encara segueix havent-hi bastant respecte per anar a aquests llocs i no s'hi troba tanta gent.
Doncs això és el que avui us podem explicar des dels dos costats d'aquesta vall, amb el Balandrau al mig, el subjecte avui d'aquest programa. Dana Ricard, moltes gràcies.
Bona tarda, moltes gràcies.
I avui farem una cosa especial amb l'Òscar Broc i el Toni García Ramon. Com esteu? Bona tarda.
Ei, company, bona tarda.
Com anem?
Avui aparquem el diccionari que fem habitualment els dilluns.
Sí, a veure, volem fer una cosa distesa, però més seriosa que normalment, perquè em semblava que l'ocasió tampoc donava per fer un diccionari de cunyats, saps què vull dir? Hi ha dies i dies.
Avui apartem el cunyadisme, sí. Perquè vosaltres que sou cinèfils i que sou experts en la matèria...
Cinèfils, sí, experts en la matèria, això ja t'ho inventes.
Bé, però que sempre donar una mica de
sí,
prestigi.
Sí, gràcies.
Encara que
gràcies.
Sigui mentida com...
Gràcies, seran 20 euros més, aquesta secció.
Per l'expertesa.
Va pujant,
clar, va pujant.
És com un taxímetre, no?
Sí, sabem, és més car.
Clar, és veritat. Doncs, tot i no tenir-ne ni idea, són cinèfils, el Toni García Ramon i l'Òscar Broc.
Bravo,
i
bravo.
I els hem demanat... Bravo. Els hem demanat que ens expliquin o que ens presentin algunes de les pel·lícules que els han agradat més o que els semblen més interessants vinculades a la muntanya, perquè aquesta que veurem del Balandrau és una pel·lícula que parla d'uns fets amb mort, amb gent que sobreviu, sí. Amb un rescat, amb històries d'amor, però també és de muntanya. No?
Sí,
i
hem triat quatre exemples, no? Dos documentals i dos pel·lis, tots basats en fets reals, els documentals obviamente, perquè són documentals i les pel·lis perquè estan basades en coses que han passat, i si vols comencem directament amb una de les favorites, que és que té una escena, jo vaig veure aquesta pel·li al Festival de cinema de Dubai, i dues persones es van desmaiar en una escena d'aquesta pel·lícula. La pel·lícula és 127 hores.
Good morning, everyone! It is 7 o'clock here in Canyonland, USA.
Bueno, escolta'm, Cesc...
Com a titular, dues persones es van desmaiar veient-la, sí. Home, ja et ve de gust provar-ho.
Hi ha una escena molt salvatge en aquesta pel·li, no farem un spoiler, sobre el que li passa al protagonista, que és un tio de veritat que es deia Aaron Ralston, i que feia trekking de canons, vale? En aquest cas a Utah. Canons vol dir canons d'aquests de roca, eh? D'acord? S'anava a fer trekking, però és un trekking extrem. D'acord? I va quedar atrapat en una mala caiguda en un d'aquests canons, i no hi havia manera de treure'l d'allà. i el tio estava sol i va haver de fer una cosa extrema per sortir d'allà. El protagonista és Jean Franco, la pel·li la dirigia Danny Boyle i és una pel·li sensacional. Això sí, té aquesta escena, no?, on el tio fa una cosa extrema per alliberar-se de la roca on està agafat, que bàsicament o fa això o es mor. I
ja et pots fer una idea del que passa, no? Si t'expliquen
això. Sí, no sé si tu l'has vist, Cesc, la pel·lícula.
No, no l'he vist i ara no em puc imaginar què ha de ser això, eh?
Home, està basada en el seu llibre que es diu Between the Rock and a Hard Place, que seria la traducció anglesa de Entre l'espada i la paret, no? I explica com el tio va estar 127 hores atrapat en aquell lloc i com va veure que no hi havia manera que ningú el aniria a rescatar perquè ningú sabia que estava fent trekking en aquesta zona, doncs va decidir que l'única manera de sortir allà era agafar i tallar la zona atrapada.
Bé, se sap perfectament que ell queda atrapat per una extremitat i aleshores ha de prendre una decisió aquí impossible. Jo he vist la pel·lícula dues vegades, una sol i l'altra amb la meva parella, i cap de les dues he aconseguit veure aquesta escena sencera.
No,
he apartat la cara de la pantalla tota l'estona.
Aquí entre el públic hi ha algú que o l'ha vista o sap de la història i m'ha fet el gest com fent...
Vull dir que... No, és bestial. És una gran pel·li, eh? I també jo crec que parla de l'esperit d'aquest instint de supervivència que tenen els éssers humans en situacions extremes, sobretot la gent veterana de muntanya, que se les ha vist de tots els colors, i aquest tio, que a veure, era un tio, un atleta, perquè això ens passa a mi o al Broc, i evidentment la pel·lícula se titularia 17 minuts.
Seria 17 segons.
Sí, seria el que tardaríem a morir, bàsicament.
No, i a més, amb el valor que el que tu dius, és una història que va passar, que és real, perquè si no et diuen que hi ha una història real al darrere, et penses que el guionista d'aquesta pel·li s'ha tornat boig. És a dir, així.
És d'aquestes pel·lis bigger than life. O sigui, si planteges que és una ficció sense estar basada en una història real, et dirien, no te la compren, diria, això s'ho ha inventat vostè, bona mà.
Sí, senyor.
127 hores, és la primera...
Correcte, Danny Boyle, molt recomanable, eh? Si no l'heu vist, això sí, ja us dic que a l'hora i 45 minuts hi ha aquesta escena, i que és una escena, jo, de les més brutals que recordo la meva vida.
Sí. Primera pel·lícula, segona.
Rob, parla, contesta'm.
No em sento les mans. Vinga, Mike, no et paris!
És una pel·li que es diu Everest, del 2015, dirigida pel Baltasar Kormakur, i explica un accident real que va passar el 96 amb una expedició comercial que de sobte es va trobar atrapada a l'Everest contra un clima hostil i letal per a molts d'ells. No? És una pel·li feta a Hollywood amb un repartiment que ara mateix jo crec que seria gairebé impossible reunir perquè està farcit d'estrelles del cinema. És increïble.
Era abans que fossin estrelles que van fer la pel·lícula?
És del 2015. És a dir...
No, jo crec que moltes d'aquestes... Aquestes estrelles han participat en el projecte perquè era un projecte com...
Sucós.
Molt d'Òscar, no sé si m'explico.
Sí, exacte.
És a dir, pel que t'obliga a fer físicament, perquè és una pel·lícula molt física, i perquè és d'aquestes pel·lis èpiques que això agrada molt a Hollywood. D'una manera, la pel·lícula és tan hiperrealista que no va acabar, diguem-ne, sense ser molt reconeguda. Per mi sembla una pel·li fantàstica.
A mi és el que m'agrada d'aquesta pel·lícula, perquè tu de primeres penses, ostres, una producció de Hollywood amb tants actors, aquí hi haurà la típica èpica, típica de Hollywood, es passaran una mica de rosca, i que va, al contrari, és una pel·lícula molt sòbria, que diuen reprodueix els fets de manera, com diu el Toni, quirúrgica, i és una pel·li que es gaudeix de principi a fi, però també ho passes molt malament, eh? És a dir, escenes molt dures, i les escenes de muntanya segurament són de les millors que s'han rodat mai a la història del cinema.
Sí, quan van començar a fer els passes de prova d'aquesta pel·li, van portar a gent que havia escalat l'Everest, i deien que mai havia més una pel·lícula que reflexés tan bé el que és la física, la part més rocosa de l'Everest, no? Com és la muntanya en realitat, i com són les rutes que tu prens, no?, per anar fins al cim. Uh-huh. I això crec que li juga molt a favor. I després que tens a Jason Clark, Jane Hillenkamp, Michael Kelly, el John Hawks, l'Emily Watson, Robin Wright, és impossible. Oh. És increïble. I a més hi ha una cosa més, que és que la pel·lícula està basada en la seva major part en el testimoni del John Krakauer. John Krakauer és un periodista del Wall Street Journal que estava allà, en aquesta expedició, que és la més letal que mai ha pujat l'Everest, perquè crec que va morir també, no sé si van ser 9 persones.
Sí,
també.
Va morir moltíssim.
I llavors, clar, el fet de que un periodista que era estat allà i ho expliqués de primera mà, amb una prosa d'un senyor que ja té molts quilòmetres al sobre, doncs va ajudar molt a que la pel·li tingui aquest to de que, de veritat, te la creus. No, la pel·li, òbviament, no amaga res, no té gens d'èpica, al final, no hi ha cap intent de...
Bastant continguda.
Sí, molt continguda, no hi ha cap intent de dir, ui, mireu, no, t'explica només en cru, molt vol en cru el que ha passat a la muntanya. I clar, l'Everest és una muntanya molt complicada sempre. Vull dir, no un dia sí i un altre no. És una muntanya en la que expliquen a la pel·lícula que les condicions climatològiques poden canviar en 10 segons.
Sí, això la pel·li ho expliquen molt bé. A més, és molt interessant perquè si ets una persona que no coneix res de la muntanya, amb aquesta pel·lícula aprens moltes coses, des de les dolències que et poden passar als pulmons, des dels canvis climatològics, com protegir-te. És una pel·li que és molt interessant en aquest sentit i que es nota que està ben documentada.
Que perquè aquesta gent acabo amb aquesta pel·li dient que hi ha un moment en què decideixen si pujar al cim o no, els hi queden potser 500 metres, i aquests 500 metres és el que fa que al final el pujant, o sigui, baixant, els agafi la tempesta.
Sí, sí, sí.
Doncs Everest, segona pel·lícula, tercera pel·lícula. Quina pel·lícula és aquesta?
No sé si heu vist Free Solo. Tu l'has vist, Cesc, Free Solo?
No, aquesta no.
Free Solo és la història d'un tio que es diu Alex Honnold, que ara fa unes setmanes va rodar un documental per Netflix en directe, on pujava al gratacels més gran de Hong Kong sense cap tipus de protecció. Amb les mans i els peus, sense estar lligat per cap corda, sense seguretat, sense arnès ni res.
Res.
Vale, doncs, Free Solo és quan va el Capitán, no?, que és una muntanya molt famosa dels Estats Units, i puja una cordillera d'un quilòmetre i mig amb mans i peus. Sense cordes, sense estar lligat a cap tipus de subjecció, sense piolet, sense res, amb les mans. Mans i peus. Doncs bé, aquest tio estava considerat el millor expert en free solo, no?, el millor tio en escalada lliure del món, juntament amb un altre senyor que es deia Marc-André Leclerc, que és el protagonista d'aquest documental que es diu El Alpinista. El Marc-André Leclerc no només feia free solo, és a dir, esquiar sense esquiar, escalar sense cap tipus de subjecció, sense seguretat,
sense,
sinó que ho feia en parets de gel.
Què? Com escales parets de gel sense equipament?
Bueno,
has de ser un boig.
No ho preguntis, perquè jo caic d'un banc 70 centímetres al terra.
I no et pots agafar?
No, ja m'agafo un cobriment, passo por, imagina't pujar muntanyes. O sigui, el tio havia fet glaciars per tot el món, Uruguai, Argentina, no sé quants llocs, però sense cap tipus de subjecció, eh?
La gent fa coses molt rares.
Bé, el cas de l'alpinista, que és un gran documental on surt el mateix que Alex Honnold comentant que Marc-André Leclerc era un dels millors alpinistes que ha conegut, és que Marc-André Leclerc i la seva parella van morir. Els dos fent escalada d'aquest tipus a una muntanya, no sé si va ser Alaska. Vull dir que el documental l'explica molt bé. Primer, la classe d'adrenalina que ha de generar el teu cos perquè vulguis fer coses com aquestes, també. En el cas de Honnold, després del documental aquest de Free Solo, molta gent va començar a preguntar-se com era possible que no tingués por d'escalar una muntanya a pèl. No, llavors li van fer unes proves, uns tacs, això no és broma, cerebrals, i van dictaminar els neuròlegs que la part del seu cervell està ben, diguem-ne, col·locada la part que articula la por en els éssers humans, no?, que ha vist el teu cos, que està en una situació de perill, aquesta part estava com apagada. Llavors el tio, bàsicament, no tenia por. No tenia vertigen, no tenia res. Llavors, clar, suposo que si treus això de l'equació, tot el que treu de l'equació, pues, que corres una mica de perill, si treus això de l'equació, òbviament, funciones molt més bé, que funciones com una màquina. Si, a més, tens el cos preparat, o has estat molts anys entrenant-te per això, i has fet molta muntanya, doncs tens els, diguem-ne, els mecanismes, no?, per fer una dinàmica de pensament i de moviment, no?, una memòria muscular que et permet pujar qualsevol cosa. Aquest documental és collonut, L'Alpinista, i explica molt bé això, no?, com aquesta gent busca una sensació escalant que és impossible de tenir a la vida normal d'una persona normal. Cesc, tu el més fort que has fet en la teva vida és agafar el set des de plaça Tatuán fins a Francesc Macià.
Pot ser un esport de risc, el set.
És un esport de risc. Sí.
Compte amb el set, que fa unes frenades
brusques. Això et dic, una frenada pots acabar sortint pel vidre del davant.
Sí, sí, però certament no faran un documental del set.
Algun dia el farem.
Exacte. Va, i l'última pel·lícula. We knew a number of expeditions
had failed on it, so we knew it was hard. Bé, no és una pel·lícula, de fet, és un documental. Es diu Touching the Void, que seria Tocant el Buit, en català. És un documental de l'any 2003 que t'explica una història que va passar l'any 1985. Dos escaladors també que fan escalada extrema, d'aquesta que quan puges, si et passa alguna cosa, no tens cap tipus d'ajuda al darrere, que l'any 1985 van decidir escalar la serralada de la Siula Grande al Perú, que és molt perillosa, molt alta. Van aconseguir fer el cim, però va ser a la baixada quan van començar a tenir problemes, no? I que és una cosa que aprens realment per gent neòfita com jo en aquest assumpte, que t'expliquen en aquest documental que la baixada és molt més perillosa que la pujada, i és on passen totes les coses, no? O gairebé totes les coses. I aquí sí que els hi passen coses a la baixada, als dos amics. Coses molt extremes. Un d'ells es destrossa el genoll amb el que tot això implica, perquè una lesió d'aquesta mena en aquella alçada pot suposar la mort pel 99% de la gent. I el documental t'explica amb recreacions amb actors molt ben fetes, per cert, molt, molt ben fetes, t'explica tot l'infern que van viure aquests dos nois, que es van salvar els dos de pur miracle.
De pur miracle. És a dir, aquesta acaba bé, eh?
Sí, aquesta acaba bé, però tu veus el documental i segurament les probabilitats serien d'una entre milers i milers de sobreviure el que van sobreviure aquests dos. És un documental brutal, amb la signatura de qualitat de la PBS, que és una marca d'absolut valor i qualitat, i segurament jo crec que, si no el millor, és un dels millors documentals que he vist d'aquest tipus, no? De gent sobrevivint a la muntanya en climes hostils, no? Està molt bé, realment.
Doncs avui
Touching the Void.
Hem recomanat aquestes quatre produccions: 127 hores, Touching the Void, Everest i l'Alpinista. Els nostres no experts.
Les quatre, haig d'advertir que no són per cors fluixos, eh?
Sí, sí, són històries dures, eh?
Sí, sí, si voleu aquesta nit gaudir d'una altra cosa, mireu Love Actually.
Exacte. O Emily in Paris.
Allà no es mouen.
Són altres registres.
Sí, és tot a Londres, saps? No hi ha perill. El perill és que t'atropella un taxi, i això és tot el perill que hi ha.
Molt bé. Doncs, Toni, Òscar, la setmana que ve reprenem el diccionari.
Que vagi bé, adéu, records a tots.
Vinga, gràcies. Fem una pausa i director i productors de la pel·lícula que avui presentem, Balandrau ben salvatge.
Perquè tu posis amor als teus plans, a Caprabo t'oferim més de 1.500 productes Eroski a preus bons sempre. Com el pa de molla sense crosta Eroski de 450 grams per només 96 cèntims. Qui et vol bé et farà estalviar. Caprabo, així de bo.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
La pel·lícula basada en els fets que van commocionar tot un país.
Hem trobat els cotxes d'uns esquiadors a la zona del Balandrau.
No pararem fins que els trobem.
La superproducció catalana de l'any amb Álvaro Cervantes, Bruna Cosí i Marc Martín. Balandrau, ben salvatge. 20 de febrer només als cinemes.
Tot Barcelona és un gran districte cultural amb música, teatre, circ, dansa, exposicions i cinema. Entra a districtecultural.barcelona i descobreix totes les propostes culturals que els centres cívics t'ofereixen a la ciutat. L'entrada és gratuïta. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Famílies, prepareu-vos perquè torna al campus Eufòria. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys, si canten, ballen, els apassiona la música i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Anna.
No, millor Olivia.
Olivia no em convenç.
I tu què en penses?
Sí.
Jo no en sé gaire de noms de nadons, però com a assessora d'Endesa sí que et puc ajudar a estalviar en la factura d'energia. Per això, si t'hi canvies ara, t'emportes un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta-ho ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa, no té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán. Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego.
Regular es simplemente garantizar la convivencia y los derechos de las personas. No puede ser que Elon Musk haga caja a costa, por ejemplo, de desnudar niños y niñas en redes sociales.
Carme Elias, has entrat amb una energia aquí a l'estudi fantàstica, eh?
Tinc una cosa que m'ajuda molt a estar bé, que és, he fet la vida que m'hauria agradat fer. A mi em dona molta tranquil·litat.
La Cinteta l'altre dia em va acabar dient en aquest programa, per mi ets com un fill. Per mi sobrepassa un programa d'entreteniment, una feina, ho sobrepassa tot.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. I vosaltres què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar.
Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso. A vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Passen 5 minuts a 6:15. Balandrau ben salvatge s'estrena avui, com sabeu. És una història emocionant i també tècnicament molt difícil de fer. És una de les produccions més ambicioses que s'han fet al cinema en català i per això ens acompanyen el Fernando Trullols, que és el director. Bona tarda.
Bona tarda.
El Tono Folguera i el Guille Cascante, que són productors. Bona tarda.
Hola. Bona tarda.
I també ens acompanya una persona que també ha ajudat molt a que aquesta pel·lícula es pugui fer, que és el Jaume Vila. Jaume, bona tarda.
Bona tarda. Bueno, tant, no, eh?
Sí, que és un monitor de muntanya i ha ajudat els actors a fer aquest esquí de muntanya que forma part també d'aquesta pel·lícula. D'entrada, de qui és la idea de fer una pel·lícula d'aquests fets? Qui va tenir la idea? Qui va ser el primer que va dir això? Té una pel·lícula.
Això, mira, ens va enviar l'editor, el Jaume Ciurana, que és de Símbols Edicions, que el llibre del Jordi Cruz, me'l va enviar la productora, i em va dir, llegeixo que aquí hi ha una història molt, molt interessant per fer alguna cosa. I de seguida que l'hem llegit vam dir, ostres, doncs sí, quins fets. Jo el recordava vagament, i al llegir el llibre m'ho va recordar tot, i vam començar, bueno, vam fer el documental, i vaig pensar que millor que el meu amic Guille Cascante, no?, que és, estan fent crims, i sabíem que era una història documental que seria difícil de fer, que caldria recrear imatges, i un cop després de produït el documental, de seguida, mentre el fèiem, oi, Guille, que ja sorgia, això és una pel·lícula de ficció, no?
Absolutament, sí, sabíem que quedaven coses per explicar, per aprofundir tota la vessant dels bombers, del rescat, que nosaltres ens havíem centrat molt, sobretot en el grup de 5, i sí, ho teníem claríssim.
El problema era, com bé dius, que era una producció molt ambiciosa.
Les circumstàncies de la muntanya i després la tempesta, sobretot, no? El torn.
No s'havia fet mai res aquí i vam pensar aquí amb qui fem això, com ens atrevim. És un moment, en aquests moments, amb aquest tipus de pel·lícula, afortunadament la podem fer i en català. És una pel·lícula que a mi em recorda molt i una mica és germana i sorgeix també l'interès de la pel·lícula Mediterrània que vam fer sobre Open Arms. I allà va ser on vaig amb el Fernando, que ell va fer totes les seqüències d'acció, i vam pensar, no?, qui ens pot acompanyar, qui pot fer això possible, i va ser quan amb el Guille vam dir, doncs, en Fernando, no?, i es va incorporar el Fernando, la Daniela Schleich va fer un guió extraordinari, mano a mano amb el Fernando, i aquí estem.
Fernando, adaptar una circumstància que no deixa de ser molt propera, geogràficament, i en el temps, també, a la ficció, és un repte? O no sé si és una mica més fàcil perquè tens una guia en la que seguir?
S'havia fet això, el documental, i teníem el llibre també. Ara han passat 25 anys, no? Teníem una mirada reflexiva sobre tot allò que va passar, no? Quan aquestes dues persones a les que no podré estar mai prou agraïdes de la seva confiança, em van encarregar això. El que vaig pensar, i vam estar molts mesos treballant amb la Daniel, era que, doncs, què hi podia portar jo, no? Una història que segurament remouria records de gent real, gent propera. I aquests anys d'apropar-me tota aquesta gent, i avui estem a Camprodon, que és preciós que acabem aquest viatge, no? Jo vaig començar al Balandrau pujant per demanar confiança i permís i força per fer aquest projecte tan complicat, tan elaborat per nosaltres. Doncs, no sé, ha estat un cúmul
circumstàncies tan precioses, de conèixer gent increïble. Avui ens estem retrobant, he vist un bomber aquí fora que va estar al rodatge i m'ha ensenyat imatges del Balandrau avui hem pujat al Balandrau. Llavors avui, no sé, és un dia de celebrar que hem pogut fer aquesta pel·lícula junts, de fer no, aquest ofici tan sagrat que és fer pel·lícules, i en record i en homenatge d'aquesta gent tan increïble, no? Gent increïble que va pujar aquell dia a la muntanya i gent increïble que van a buscar-la.
El Torb, la recreació del Torb, són uns quants minuts de la pel·lícula, i ens deien abans els supervivents que és que ho veuen i és tal qual. Això s'havia fet mai al cinema en català?
Jo crec que...
Una escena així tan complicada?
No, jo m'atreveixo, perquè jo sé, el tono és més mesurat, també. Jo us dic que això no s'ha fet en el cinema mundial. I ho dic de veritat, i ho dic que no...
O sigui, la recreació d'una tempesta així?
Això, d'una tempesta de neu, d'un torb. O sigui, la recerca, la documentació del Fernando Trullols, de totes i cada una de les pel·lícules que he vist, fins la del Kurosawa, que no sé què, totes, ens les ha ensenyat, totes, els llibres, ha parlat amb la gent d'efectes. Hi ha barreja de torb real amb equip reduït, a rodatge amb exteriors, amb efectes especials, que després se li han de sumar efectes de postproducció. Un plató que va ser infernal. Els actors, tots et diran que la pitjor part va ser el plató.
Sí, sí, ens ho han dit. Si ho van passar pitjor al plató, que no feia fred, però...
És espectacle. I el Josep Maria, no?, quan va veure...
Va ser el primer comentari que va fer quan vam veure la pel·lícula així en intimitat, i es va girar, hi havia un parell de persones de l'equip d'efectes visuals, i va dir, el Torb va ser així.
Teníeu por que us diguessin... Ah,
feia por.
Molta. Quan es va decidir que hi hauria una part de plató, jo la veritat és que deia, mare de Déu, perquè no ho havíem fet mai, no hi havia precedents, i dic, clar, no deixa de ser cinema en català, a Catalunya, estem atrevint-nos a fer aquestes coses, però les primeres vegades sempre faran gulli,
no?
I la veritat...
És que era un dels manaments de Josep Maria, era aquest. El dia que li vaig demanar això, confiança, i que entengués que anàvem a fer una pel·lícula on es veuria encarnat per un atractor i tota la vivència que això passaria, i després amb les altres gent, tothom em deia el mateix. Dos coses. Primer, que la gent no li agafés por a la muntanya, i això ho hem fet. Nosaltres estimem la muntanya com la vida, no?, amb les vessants que té, i després que la gent entengués pel que van passar.
Jaume, monitor de muntanya, tu saps el que és un torb.
Sí.
I tu vas haver d'ajudar també els actors a poder fer la seva feina perquè quan la gent a casa ho veiés, o a casa no, als cinemes, fos real, va ser una feina molt complicada de fer? Venien ja molt ensenyats o vas haver de fer una feina molt de zero?
Va ser una feina complicada. Quan els vaig posar sobre la pista vaig pensar, no hauran pas d'actuar, es mataran segur. Però ens hi van posar a fer feina i van avançar bastant ràpid. Vull dir que n'hi havia que anaven més avançats, teníem l'Àlvaro i en Lloberes, que anaven una mica més avançats, els altres va costar una mica.
I ara ja són experts gairebé, no?
Bueno, no els he tornat a veure, però a sobre de la neu, vull dir, eh? Però espero que sí.
Tu,
veig per allà sentats, que riuen, però...
L'has pogut veure, la pel·lícula, ja? O la veuràs avui?
No, encara no tinc invitació.
No tens, com que no tens invitació? Home, doncs ja... Ja ho gestionarem, això.
Per favor, convidadíssim.
I ara, ja no t'escapes.
Quin error.
Encara
error
que hagis d'estar dreta darrere, ja sí, ho farem. Entenc que no havies participat mai en la producció d'una pel·lícula.
Diria que no.
I com va ser per tu? Perquè tu també hi eres el dia dels fets del Balandrau,
bueno,
no?
Jo hi era,
vull dir, però... Eres per la zona.
Jo estava a la zona de Mentet, a sobre.
Ho vas viure, això, també?
Perdoneu. Jo estava a la zona de Mentet fent esquí de muntanya amb el meu company, que malauradament també va perdre la vida en un dia d'aquests dolents, no fa gaires anys. I estàvem tots dos esmorzant i ja hi havia una previsió de mal temps, estava avisat i sabien que faria mal temps. Nosaltres vam pujar bastant més aviat, però tot i així sí que és veritat que la previsió es va avançar una mica. Nosaltres vam tenir temps d'escapar-nos, per dir-ho d'alguna manera, perquè estàvens no molt lluny de l'estació d'esquí, i vam veure entrar la patacada des de vestiments. Vull dir, va entrar un molt de cop, que sempre passa així amb el Torb, fa el 21, que hi havia en Joan també, que estàvem junts a l'escola, va passar una cosa similar, va entrar molt de cop i nosaltres ens quedava una baixada i vam treure pells i vam baixar molt ràpid fins a l'estació, i al moment d'arribar al pàrquing hi ha la ventada, quasi ens arrenca la porta del cotxe del Ford, que va entrar el vent. Vull dir, va ser molt ràpid l'entrada.
Per fer una pel·lícula que tothom, no tothom, però molts dels espectadors ja saben una mica com acaba, Com es fa perquè la gent surti sense tenir la sensació de que ja ho havia vist, això, per mantenir l'atenció narrativa? Això ho ha hagut de plantejar, de retocar, d'anar-hi d'un any toms? Sí.
I tant, hem estat molt de temps preparant el guió i per entendre que al final no són tants els fets, sinó com els expliquem, saps? I on hi posem la mirada? Per això dic que han passat 25 anys i entra la nostra sensibilitat. I és què hi podem aportar, no? Què em dona a mi estar aquests dos anys coneixent a tota aquesta gent, que molta de la qual està aquí. I al final la pel·lícula és un gran acte d'amor. És una pel·lícula, és una història d'amor. Més enllà dels fets, el que veiem és això, que hi ha amor per tot arreu. Hi ha amor de parella, amor fraternal, amor d'amics. Que bonic quan hi ha un moment tan dur a la vida. Això ho penso molt, que tothom té un balandrau a la vida, té un moment... o dos, o diversos, fatídics. Que bonic quan de sobte passa això i tens una mà estesa al costat. Penso que això és la pel·lícula. I després, això que recordar és estimar, això m'ho deien els bombers sempre, no, Fernando? Recordar és estimar, recordo sempre. Això és un acte d'amor. I estimar vol dir això, no? Nosaltres, des de la nostra petita parcel·la, del nostre ofici, l'hem posat al servei de recordar tota aquesta gent increïble que va viure aquells fets i que són un exemple. Nosaltres ens han donat una lliçó. I llavors no és tan important el que passa o els fets determinats, sinó jo crec que la vivència també, la gent que li obri el cor a la pel·lícula, que és el que jo els demano i aconsello, podran estar al costat d'aquelles persones, viure com es veu viure aquells dies.
I això s'havia d'estrenar aquí.
Sí, i volia dir també que és una mica la màgia del cinema, eh? O sigui, si milions de persones van anar a veure Titanic...
Sí, doncs, també.
Espero que milions també anem a veure Balandrau.
Home, milions, creus?
I tant.
Doncs
a tot el món.
Els convidem. Això avui comença aquí a Camprodon. Clar, és una història molt que passa aquí a casa nostra i que està feta en català, però que això, amb uns subtítols, qualsevol persona, no?, empatitzarà amb el patiment, amb l'angoixa, amb l'esperança, amb l'amor, amb tot el que deixen aquesta pel·lícula.
És que són temps tan foscos que s'estan vivint a tot arreu, que de sobte... Veure gent que ajuda els altres segueix sent igual d'emocionant aquí que a qualsevol lloc. I crec que és molt necessari que això es vegi, que encara hi ha, no, l'ésser humà en moments de dificultat, com treu aquesta versió tan impecable.
Jaume, t'agraden les pel·lícules de muntanya?
Sí, clar.
Doncs aquesta jo crec que t'agradarà. Jo l'he vista, jo crec que aquesta t'agradarà i t'emocionarà.
Segur.
I bona part, o una part de la feina va ser també teva d'ensenyar aquests actors una mica, alguns potser una mica sapastres, a no ser-ho després.
Sapastres no ho he dit jo.
Ho ha semblat. Jaume, moltes gràcies per ser
gràcies
aquí amb nosaltres, i també Fernando Trullols, Tono Folguera i Guille Cascante. Enhorabona per la feina i que vagi molt bé l'estrena.
Gràcies a vosaltres.
Un aplaudiment per ells, per la feina, i també per tots els que han fet possible aquesta pel·lícula. Ara sortirem un segon d'aquí de Camprodon, perquè aquesta setmana també hi ha un esdeveniment molt important a casa nostra. El programa Polònia fa anys, i tinc el Marc Andreu amb una celebració que serà d'aquestes per recordar. Marc Andreu, bona tarda.
Serà una festassa, Garriga, eh?
Quants anys fa el Polònia? Quants anys fa el Polònia?
Fa 20 anys el Polònia.
20 anys?
20 anys. Sí, són molts, no?
Però home,
molts,
són uns quants.
Però amb quina qualitat arriben 20 anys, eh? Ja m'agradaria veure't a tu d'aquí 20 anys fent la tarda, a veure si arribes amb el mateix ritme.
Seria una bona notícia o una mala notícia d'aquí 20 anys seguir fent aquest programa?
Home, una molt bona notícia, Garriga.
Sí, home, i tant. Seria excel·lent.
Per cert, una pregunta. M'han dit que tu... Un moment, abans. M'han dit que saps imitar.
No.
M'han dit que sí, que domines l'art de la imitació.
Alguna cosa havia fet, però ja no me'n recordo.
Amb quin personatge, per exemple?
Oh, Xavier Trias l'havia imitat alguna vegada, però no, estic desentrenat.
Tu et podríem fitxar. I també algun personatge del Super 3?
Del Super 3, no, del Super 3.
Tipus un Doraemon?
El casquet volador.
Sí,
bueno, doncs força bé. Doncs justament estic aquí amb una persona que potser et pots fitxar com a imitador, Garriga.
Aquí estàs.
Estic amb Toni Soler, bona
home,
tarda.
Hola, vergonya. Com esteu? Com em fas fer això amb el Toni Soler aquí?
Per sort no té retorn i no t'ha sentit.
Ah, perfecte, genial.
Sí.
Què ha dit?
Ha intentat imitar el Trias. Ha intentat.
El Trias l'imito hasta això. És molt fàcil.
Vull dir, hi ha personatges que són fàcils d'imitar.
És veritat,
si imites a l'imitador.
És veritat.
Però imitar és tota una ciència, eh? És molt difícil. Però encara és més difícil que la imitació després... digui coses divertides i amb sentit, que això és una segona part.
Què esperem d'aquesta nit? Perquè avui és com la gala dels 20 anys, una gala que la veurem dijous a TV3 i a 3CAT, Toni.
Doncs mira,
És un espectacle total, un espectacle teatral, escènic i televisiu. Jo tenia molt clar que no podia ser la típica gala d'autofel·lació, diguem-ne, d'autobombo del programa que se celebra a si mateix, tot i que hi ha motius, perquè són 20 anys i 20 anys d'èxit, però sí que el que volíem és oferir una cosa nova a l'espectador, un plus respecte al programa setmanal. I jo crec que ho hem aconseguit i serà un espectacle total. I això, combinat amb el record de la trajectòria feta i amb la presència de molts convidats coneguts en el públic, jo crec que farà que sigui una nit molt especial.
Ens han dit que hi haurien cameos, també, de persones imitades.
Sí, hi ha cameos importants i després hi ha presència en directe, també, de persones molt importants de la vida pública catalana.
Hi ha algú que et faci molta il·lusió que avui vingui i estigui aquí entre el públic?
Tots els que venen són molt benvinguts. Nosaltres sempre hem dit que apreciàvem molt el sentit de l'humor de la classe política i, en general, de les celebrities de Catalunya, que han tingut molta paciència amb el programa i per tant, només tenim paraules d'agraïment per voler afegir-se a la festa.
I entenc que aquesta nit també hi haurà musicals, perquè una cosa que sembla que caracteritza el Polònia els últims anys és una bona cançó, una bona parella de cançó. Avui també tindrem espectacle sobre l'escenari?
Hi ha un número musical inèdit. Oh. Fan meravellós d'inici. Meravellós. Perdona que t'ho digui, però és que és meravellós. Hi ha un popurri de musicals fets aquí en directe al final del show. I a més hi ha una actuació dels Amics de les Arts amb una cançó que m'ha escrit expressament per parlar una mica de... No, anava a dir la cara fosca del Polònia. No és ben bé la cara fosca, però sí de tot allò del programa que no ha envellit massa bé.
Hi ha coses, carai, que no han envellit bé.
Sí, en l'humor ja ho sabeu. Hi ha coses que fa 10 anys eren molt habituals i que ara fan una mica d'esgarrifança.
Una Pilar Rahola, per exemple, o com s'imita la Pilar Rahola sent un home.
Sí, els homes fent de dona o els blancs fent de negres, aquestes coses, quan vam començar eren molt habituals, cada cop ens van anar fent més... això, no?, esgarrifats, com deia. Tot i que jo em segueix agradant que la Pilar Rahola la faci els Cesc Casanovas, perquè la fa de conya. Però, bueno, també és tema d'un musical que els Amics de les Arts realment el claven. Doncs el Polònia, que fa 20 anys, anirem celebrant-lo. De fet, aquest dimecres podrem escoltar el Toni Soler amb el Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. Allà segur que tindrà molt marge per comentar això. I dijous a la tarda, amb el Queco Novell i altres actors imitadors del Polònia. Marc Andreu, et quedes a la gala, tu, o què?
Garriga, sí. Dijous a la nit ho podreu veure tot això a TV3 i a també 3CAT, perquè aquests 90 minuts especials es podran veure per tot Catalunya i si tens 3CAT arreu. I avui aquí amb 1.200 persones que ompliran el Teatre Victòria.
Carai, el Teatre Victòria s'hi fa tot el que és important, eh?
Home, perquè realment llueix aquí el teatre amb tot de pantalles, veus tots els personatges que han passat per aquí. Vull dir que és un teatre per celebrar-hi moltes coses, crec.
Doncs això és el que passarà avui a Barcelona. Dijous ho seguim explicant. Marc Andreu, fins ara.
Adeu.
Nosaltres farem una pausa i farem el concurs. Atenció, avui el concurs el farem amb concursants in situ. Com que ha vingut gent a veure'ns aquí a Camprodon, busquem dos concursants per fer les dues rosques i anar a veure Hamlet a Barcelona. Ara venim.
Atrevida, trencadora, única. Joel Joan protagonitza Bània, una proesa interpretativa dirigida per Nelson Valente. 4 úniques setmanes, Bània al Teatre Romea. No t'ho pots perdre, és ara o mai. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Cesc, 59, divorciat. Vaig o no vaig? Si està divorciat, deu ser per alguna cosa. Què faig?
Com a assessora d'Endesa, poca cosa te'n puc dir. Però si vols estalviar en la factura d'energia, fes match amb nosaltres. En això som els experts. A més, et donem un mes de consum de llum gratis, cada any i per sempre. Contracta ara al 800-700-700 al punt Endesa que tinguis més a prop o endesa.com.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta Norma de Bellini.
Una de les grans obres mestres del bel canto.
Del 18 al 24 de febrer a la Faràndula de Sabadell.
Emociona't amb Norma, una òpera de gran intensitat dramàtica i extraordinària bellesa musical que inclou l'ària Casta Diva, una de les més emblemàtiques de la història de l'òpera.
Entrades a operacatalunya.cat.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes diu Carlit.
Ariadna Oltra entrevista el president de la Generalitat, Salvador Illa, després de gairebé un mes de baixa. Entrevista institucional al president de la Generalitat, dimarts a la nit, a TV3, Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Tot és possible un dia de partit. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Girona-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Sergi López, bona tarda.
Bona tarda.
Tant si ets baby boomer.
Saps què passa? Que el meu cercle no és artístic. El meu cercle és més futbolero que artístic.
Com de la generació Z.
Guillem Gisbert, bona tarda.
Crec que fa molt temps que no vi un partit sencer. Potser del Mundial.
Fins i tot si ets millennial o centennial.
Irma Farelo. Hola, Irma. Hola, Muixca.
Hola, Irma. Hola, Irma.
Els partits del Barça sense narració, la de la...
Jo poso Catalunya Ràdio. Sí, sí.
Home!
Sí.
El Tot Costa és el teu lloc.
Soc un friqui. Escolto tot. El Tot Costa, soc un friqui.
Però us escolto bastant, a vosaltres.
Em fa molta il·lusió venir, perquè jo us escolto. No. És que aquí soc molt friqui.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa. Un programa d'esports transgeneracional. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A Catalunya Ràdio... Postdates.
La successió dels instants és la vivència del temps de l'autor. De la introducció a territori del temps d'Albert Ràfols Casamada, de Josep Maria Castellet, 100 anys del seu naixement.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Avui, l'espectacle Hamlet d'en Peyu i l'Albert Pla al Teatre Coliseum patrocina el concurs de La Tarda de Catalunya Ràdio.
I avui el farem in situ. Avui no donem el número de telèfon perquè tinc ja la Cristina i la Rosa preparades per guanyar una invitació doble per anar a veure el Peyu i l'Albert Pla Hamlet a Barcelona. Començo per la Cristina. Cristina, bona tarda. De Sitges.
Sí.
Què fas aquí?
Doncs fugir del carnaval.
Ah! O sigui, només aquests dies estàs aquí?
Sí, estem 4 dies.
Per no veure el carnaval?
No. No hi ha massa gent.
Però si és la tradició número 1 de Sitges...
Però, mira, nosaltres marxem.
Doncs mira, hauràs marxat i ves que no t'emportis unes entrades de premi. Avui tenim una rosca cinematogràfica, per tant jo et diré definicions i m'has d'anar dient les respostes. Tindrem un minut, com més respostes em donis, doncs més fàcil és que guanyis.
Molt bé.
Estàs preparada?
Sí.
Atenció, perquè comencem ja. Amb la A, nom que han donat a Espanya a la saga Fast and Furious.
No ho sé.
A todo gas.
Ah.
Amb la B, actor que feia parella amb Terence Hill a Li deien Trinidad.
Bud Spencer.
Correcte. Amb la C, director de la pel·lícula Apocalypse Now.
Ford Coppola.
Correcte. Amb la D, vampir 1000 vegades interpretat per Christopher Lee.
Dràcula.
Correcte. Amb la E, extraterrestre cinematogràfic que volia tornar a casa.
ET.
Correcte. Amb la F, esport al voltant del qual gira la història de la pel·lícula Evasió o Victòria.
Futbol.
Correcte. Amb la G, gat taronja i obès, protagonista d'una pel·li de dibuixos animats.
Garfield.
Correcte. Amb la H, raça fictícia del Senyor dels Anells a la que pertany Elijah Wood.
No sé.
Els Hobbits. Amb la I, el 1996, els extraterrestres van enviar la Terra en aquesta... van envair la Terra en aquesta pel·lícula patriòtica. Amb la I.
No.
Independence Day. Ja s'ha acabat el temps. Home, déu-n'hi-do, eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 encerts.
Bueno.
6 encerts per la Cristina de Sitges, no està malament. Però tenim un altre participant. La Rosa de Badalona. Rosa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu també estàs de visita o vius aquí?
No, jo visc aquí.
De Badalona, però ja podem dir que de Camprodon, eh?
Fa 2 anys, ja.
Doncs tinc també una rosca per tu, també de cinema. Has de fer com a mínim 6 encerts si vols aquestes entrades. Per tant, no és fàcil. Preparada?
Sí.
Som-hi. Amb la A, pel·lícula on es diu allò de adéu poso per testimoni que mai més tornaré a passar gana.
Lo que el viento se llevó. O allò que el vent s'endué.
Allò que el vent s'endué, correcte. Amb la B, superheroi protagonista de la pel·lícula El cavaller obscur.
Batman.
Correcte. Amb la C, localitat on es fa la preestrena de la pel·lícula Balandrau, Vent salvatge.
Camprodon.
Era molt fàcil. Amb la D, actor que interpreta el personatge de Jack a Titanic.
Leonardo DiCaprio.
Correcte. Amb la E, Marlon Brando feia de cap mafiós en aquesta pel·lícula.
El Padrino.
Correcte. Amb la F, l'any passat Guillermo del Toro va estrenar una pel·lícula sobre aquest monstre.
Frankenstein.
Correcte. Amb la G, clàssic del cinema protagonitzat per Rita Hayworth amb nom de tapa basca.
Hilda.
Correcte. Amb la H, saga de pel·lícules de terror amb nom de festa que fa la competència a la castanyada. Que fa la competència.
Halloween.
Correcte. Amb la I, superheroi interpretat al cinema per Robert Downey Jr.
Iron Man.
Carai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 encerts. Crec que és rècord de la temporada. Rosa. Gràcies. Ens has donat les invitacions. Cristina, ho havies fet molt bé, però és que quina fenòmena, eh?
Bé, no tinc res a fer.
Doncs, Rosa, ho sento. Cristina, enhorabona. Anem al butlletí de les 6.
Gràcies.
Ja estic flipant. Increïble.